des d'Olèrdola, el bressol del Penedès, Canal 20, 107.0 FM.
Passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa.
Aquest cap de setmana tornen les Vilajuga, les jornades lúdiques del Penedès al Pavelló Firal de Vilafranca, organitzades un any més per la Casa dels Estranys i Joventut Vilafranca. Així que avui parlem de jocs, de taula, de rol, esportius, wargames o videojocs per a totes les edats, amb l'Anna Oliva i el Jordi Castellví, de la Casa dels Estranys. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Molt bon dia.
M'agrada molt el lema que es pot veure en els cartells que heu escampat per tot Vilafranca. Jugàvem, juguem i jugarem. És com una declaració d'intencions, no?
Sí.
Sí, és un lema que ens ha acompanyat des de l'inici de les Vilajuga, ara ja fa uns 5 anys.
Sí.
6 anys, perdó, que em menjo l'últim any, que ha sigut una mica un any en blanc per tothom. I és un lema que ens ha acompanyat i que el mantenim. No és un lema que només hem utilitzat unes jornades, sinó que és un lema que mantenim perquè va molt lligat a la nostra filosofia, no? De que juguin petits, mitjans i grans.
I vosaltres us veig d'any en any, com a mínim, van passant els anys, però manteniu aquestes ganes de jugar i us seguiu dedicant molt a aquesta passió, eh?
Sí, de fet, és la gràcia, no? Aquest jugàvem, juguem, jugarem, com comentava el meu company el Jordi, és la gràcia de que puguem dir que, tot i que passin els anys, passi el que passi, passi una pandèmia entremig, sempre acabarem jugant i sempre ens reunirem per jugar.
Els oients que no estiguin familiaritzats amb les Vilajuga tenen molta més trajectòria del que ells ara ens recordaven, perquè són hereves o una reformulació de la Juguem. En total, quants anys sumem, Jordi?
Sí, doncs, la Juguem van estar doncs, durant 8 anys, i quan vam entomar aquesta missió, diguéssim, de tirar endavant les jornades i els vam donar el nom nou de Vilajuga, doncs hi sumem 5 edicions més, aquesta és la cinquena, que en realitat són 6 anys, perquè l'any passat doncs, no en va bé. Per tant, si comptem edicions, aquesta seria la 13a, sumant la Juguem. Però cal recordar que la Casa dels Estranys és una associació que va celebrar els 25 anys, jo diria que fa un parell d'anys.
Abans del Covid?
Sí, abans del Covid vam poder celebrar els 25 anys i ja abans havíem fet altres jornades en més reduït format, de rol o d'altres activitats més petites i que esperem reemprendre-les de cara als propers anys. O sigui que sí que és veritat que de les jornades com a tals doncs, són 13 edicions, aquesta és la 13a, sumant la Juguem, però l'associació és molt més antiga.
I a la Casa dels Estranys? Hi ha planter, hi ha relleu...
Sí, i aquí contem amb un relleu, que és
l'Anna
Oliva. De fet, aquest any volem anunciar que hi ha un relleu en l'organització de les Vilajuga, que aquest és un any de transició, que ja volíem fer l'any passat, però degut a que no les vam dur a terme per la pandèmia, doncs no va poder ser, però aquest és un any de transició en el qual les persones que portem més temps organitzant-les, doncs deixem pas a persones més joves que tenen moltes ganes, com per exemple l'Anna, que serà una de les persones que liderin doncs, les Vilajuga, ja ho ha fet aquests anys i seguirà fent-ho. Cal dir que la gent, diguéssim, que portem més anys, no deixem la Casa dels Estranys, seguirem estant a la Casa dels Estranys i potser des d'un segon pla, en un segon pla, impulsant activitats més petites per donar vida a l'associació, però el plat fort de la nostra associació, que és el que porta més feina, que és organitzar les Vilajuga, doncs el passem a les mans de persones com l'Anna i, per exemple, el Pol, no?, o el Joan Marc, que seguiran amb aquesta tasca els propers anys.
Amb ganes, Anna.
Uf, moltíssimes ganes. O sigui, és com un somni, la veritat.
Sí?
Jo porto anant a les... anava a la Juguem quan van començar i és com un somni poder dir que he arribat fins aquí. Porto ja 3 edicions ajudant a organitzar i ara aquesta ja és aquesta transició, ja m'ha anat agafant més pes, ara ja és com estic veient molt a sobre, l'any que ve ja potser serà com molt més diferent i el que sí que trobo és que som... De moment, 3 persones a l'organització que agafarem aquest relleu, que som jo mateixa, en Joan Marc i el Pol Salguero, que tenim moltíssimes ganes, però entre 3 no ho podrem fer tot. Llavors, el que sí que estem fent aquest any és intentar cercar més persones que vulguin entrar dintre l'organització. Així que des d'aquí també faig una crida.
I
si
tant,
voleu
aprofita.
Fer... si voleu venir a participar a l'organització de les Vilajuga, que us prometo que és superdivertit, sempre podeu escriure'ns al correu de hola@vilajuga.org o si no, escriure'ns un missatge directe a l'Instagram, que és @vilajuga, o al mateix usuari per Twitter, per exemple.
Sí, perquè les Vilajuga també tenen Twitter.
Sí, sí, sí. Un Twitter molt actiu, la veritat.
Ho he vist, ho he vist.
I Facebook també, em penso.
Facebook també, Facebook a les Vilajuga també.
Fantàstic. Doncs va, anem a presentar aquesta edició de les Vilajuga, que tindrà lloc dissabte i diumenge, amb un horari amplíssim. Així, a priori, els habituals de les Vilajuga notaran moltes diferències respecte a fa 2 anys? O, malgrat les restriccions que encara pesen, heu pogut fer feina?
Doncs les Vilajuga hem intentat mantenir aquest any doncs, el mateix que hem estat fent en els darrers anys. Ara bé, sí que cal destacar doncs, que comptaran amb totes les mesures adequades, adients al context de pandèmia que encara ens trobem. Per tant, serà obligatori l'ús de mascareta en tot el recinte. Hi haurà un aforament limitat, que serà d'unes 1.000 persones.
Això vol dir al mateix temps, no?
Al mateix temps,
però correcte. Al llarg del cap de setmana,
esperem multiplicar
aquesta xifra.
Exactament, però l'aforament és limitat, més que res per tema de l'espai, no? I poder assegurar aquesta distància de seguretat, però sí que és veritat que el pavelló firal és molt ampli, per tant, no hi haurà problema per assegurar aquesta distància de seguretat. I després també comptarem amb dispensadors de gel hidroalcohòlic per tot l'espai, i en la zona de bar, doncs sí que és veritat que habilitem una mica més d'espai, perquè també en una zona on sí que la gent es pot treure la mascareta per consumir, només reduït aquella zona, doncs hi hagi força espai i puguem garantir aquesta distància de seguretat.
Hi haurà bar, això és un punt a favor.
Això és un punt a favor, hi haurà bar com cada any, ho portaran els companys del Kingston, i seguim amb ells perquè, escolta, ha donat molt bon resultat i
els Kingston Hits the Town, també vinculats a aquesta casa.
També vinculats aquí, és a dir, intentem col·laborar cada any amb tota la gent, sobretot de Vilafranca, no? Altres associacions de Vilafranca, fins i tot del Penedès o dels voltants, que també tenen ganes de participar. Cal destacar que les Vilajuga no és només la Casa dels Estranys, potser som els que ho liderem, però ens hem d'envoltar de tota una sèrie d'associacions i de botigues doncs, que ens donen suport i que organitzen cadascú la seva part de les Vilajuga. Juga, no? El Kingston Hits the Town doncs, porta la barra, però també hi ha altres associacions com el Refugi o Creacions Enigmàtiques o Tirada Enfrontada, per exemple, que són diferents associacions, o els jugaires, que són diferents associacions que ens donen un cop de mà amb l'organització i que sense ells no es podria fer.
Al presentar l'entrevista enumerava molts jocs diferents, però sí que hi ha una cosa en comú i és que és un joc col·lectiu, no?
Sí.
No primeu mai el joc en solitari.
Exacte. O sigui, la gràcia de les Vilajuga és tenir uns jocs que siguin col·lectius. La gràcia de les Vilajuga és unir les persones a través del joc. Què vol dir això? Que des de que vam començar amb tot el tema de les Vilajuga i fins i tot amb el tema de Juguem, la gràcia és poder fer que la gent vingui a aquest punt de trobada, aquest punt on te poden trobar nous jocs per poder descobrir-los junts. Per veure aquesta línia d'evolució, vam començar ja fa uns anys amb tot el tema infantil, que ja no vam destinar a jocs infantils que siguin únicament infantils, sinó que vingués tota la família sencera. Què vol dir això? Que ja des de fa anys el que intentem és que sigui tota la família que vingui, que jugui junta, que no sigui només una cosa per oblidar, que sigui com una guarderia pels nens o que els nens es distreguin, sinó que sigui un punt de trobar amb tota la família. I ara, enfocant en aquest punt, per dir que volem que tota la família pugui jugar junta, hem aconseguit per fi fer una cosa que ja portàvem buscant de fa temps, que és que hi ha hagut una associació nova, una associació que es diu Millora't, que ha vingut amb una proposta nova molt interessant, que és una proposta d'adaptar els jocs a les persones de la tercera edat, a persones més grans, les quals encara no havíem aconseguit arribar. I ara podem dir orgullosos que aquest any sí que podrem tenir unes activitats que ja estan pensades més per aquest públic, cosa que no vol dir que sigui únicament destinada a aquest públic, sinó que, com comento, és perquè tothom hi pugui jugar. Per tant, són activitats que estan pensades, sí, per la tercera edat, però adaptades a totes les edats.
Aquest potser era el target que us fallava més fins ara?
Sí.
Sí, de fet, la Juguem, sempre ho hem parlat, quan eren la Juguem, doncs era un públic potser una mica més especialitzat, el que estaven destinades les jornades. Quan vam fer el gir i vam començar amb les Vilajuga, vam intentar acollir no solament un públic especialitzat, sinó un públic també més familiar, però sí que és veritat que ens faltava aquesta perspectiva de la tercera edat, no? De la gent gran, que pogués també venir a jugar amb nosaltres, i que a vegades hi ha una sèrie de dificultats que presenten els jocs i que potser nosaltres no ens en adonem, però que arrel d'aquesta associació de Millora't ens van obrir els ulls una mica, no? I ens van explicar que que hi ha una sèrie de barreres que potser tenen a veure amb que, doncs, que la lletra és molt petita o que són jocs amb una complexitat doncs X, o més pensades en unes imatges més pensades per una certa edat i que potser exclouen d'alguna manera a persones més grans, no? Llavors, intentar oferir aquesta perspectiva també perquè la gent gran també s'hi senti inclosa en les nostres jornades.
Doncs va, entrem al pavelló Firal, som dissabte o diumenge, finals de setmana ja, i tenim de guies a l'Anna i al Jordi. Com sempre, repartiu el pavelló en diferents espais. Per exemple, l'espai Explora, pels més menuts. On estarà ubicat i què hi trobem?
Doncs mira, el primer que trobarem és que l'espai Explora estarà situat quan tu entres, trobaràs primer de front el que seria l'espai Informació, que és on ens trobarem com a mínim un o dos de nosaltres de l'organització, on si ens perdem sempre podem anar a preguntar i molt amablement us guiarem. Però l'espai Explora, que és pel que em preguntaves, estarà situat a la dreta, just a la dreta, entrada a la dreta.
Suposo que visualment de seguida es veurà, no?, sí, que és pels més menuts.
Sí, de fet, la gràcia de que sigui un espai pels més menuts és que, com que no tenen l'alçada adient com per poder arribar a una taula, el que normalment habilitem és un espai amb catifes o amb puffs, fins i tot, perquè es puguin asseure al terra, puguin jugar, sigui més dinàmic. Per tant, el que es veurà és, sobretot, que és un espai, serà molt ampli, hi haurà tot l'espai que comentava abans el Jordi, és un espai apte per poder anar amb mascaretes també, però a més el que es veurà és molt de dinamisme, perquè és la gràcia d'aquest joc, que sigui molt dinàmic.
Per quina edat està pensat?
Per totes.
On poseu la barrera?
Sí, de fet,
sí, perquè van acompanyats, però a partir de quina edat...
Sí, de fet, l'enfocament que tenia original potser era més un espai més infantil, però en realitat és un espai familiar.
Sí.
És a dir, està enfocat a totes les edats, potser jo diria que edat escolar,
sí.
a partir de secundària potser ja tenen més espai per altres llocs. De totes maneres, a l'espai Juga, que suposo que ara en parlarem, que és on tenim la ludoteca, també és un espai pensat per totes les edats. També hi poden anar des de petits a grans, tenim jocs per nens de 0 a 3 anys. És a dir, no és exclusivament l'espai Explora pels més petits de la casa, però sí que és veritat que és un espai especialment pensat per ells i per les famílies.
Doncs seguim descobrint espais. Jordi, ja parlaves del Juga.
L'espai Juga és l'espai principal de les jornades, i per això està al centre. Està, diguéssim, entrant cap al centre, just darrere de les botigues i darrere d'Informació, diguéssim. I és on hi ha la ludoteca, i és on oferim doncs tots els jocs que tenim al nostre catàleg. Més de 100 jocs tenim a la disposició, a més incorporem cada any jocs nous que ens donen doncs, els col·laboradors, les editorials que col·laboren amb nosaltres, els nostres patrocinadors, per tal de que els pugueu provar, els pugueu experimentar i nosaltres els cedim amablement i teniu tot un espai darrere de taules doncs, per poder-los provar i remenar.
Hi ha un altre espai, que és l'espai destinat als jocs de rol, que l'heu anomenat l'Espai Imagina.
Sí.
On queda ubicat i què hi trobem?
Doncs si a la dreta teníem l'Espai Explora, just a l'esquerra, darrere del bar, o sigui, veurem el bar primer, que està tirant més cap a la paret, més tirant cap a l'Espai Juga, just a l'esquerra hi trobarem l'Espai Imagina. També... visualment s'assembla bastant amb l'espai Juga, perquè també disposarà de diverses taules amb distància, però aquest, la diferència que tindrà és que hi haurà les persones que estan destinades a ser els màsters, a ser els que guien els jocs de rol o els jocs de wargame, que són els que ens explicaran, els que ens introduiran en aquest món, els que ens ajudaran i ens guiaran.
I ens queda l'espai Molta.
Sí.
Quin tipus de joc hi ha aquí?
Ui, jocs completament diferents a la resta.
Res a veure?
Res a veure. L'Espai Mouta està destinat a veure que els jocs no només es poden jugar asseguts a taula. Què vol dir això? Hi ha altres jocs que són molt més dinàmics, com ara, per exemple, els cards, que estan situats just al final del pavelló. O sigui, travesses l'informació, travesses l'Espai Juga i arribes finalment a l'Espai Mouta.
I també comptarem amb el suport dels Eagles, del futbol americà, correcte?
Sí.
Que també dimanimitjaran algunes activitats en l'Espai Mouta que ens permetran doncs, provar doncs, a l'equip d'aquest esport i fer algunes activitats que també animen a la gent a moure's i a cremar calories.
Sí.
A dins del pavelló o fora?
Dins del pavelló. La gràcia és que ho puguin fer dins del pavelló, perquè també disposem de mesures de seguretat suficients com per poder dir que el provar-se a les cuirasses o al casc, que és el que més atractiu fa aquest esport,
clar,
es poden utilitzar perquè disposem de les mesures suficients com per poder-ho fer.
Quants jocs hi haurà en total, a banda dels que vosaltres aporteu? Clar, hi ha les botigues, hi ha editorials... La suma?
Uf, dir una suma és bastant complicat, perquè realment depèn molt de la quantitat de botigues que vingui, quants jocs es duguin, què és el que faran. Per exemple, l'Associació dels Jugaires també durà la seva pròpia ludoteca. Per tant, dir una suma és bastant complicat. Jo m'atreviria a dir que més de 200 jocs jugables... Podríem arribar-hi.
Segur, sí. I també cal veure què comptabilitzem per un joc. Clar, no és el mateix una caixeta d'unes cartes, que també és un joc, com que els Eagles ens proposin una activitat, diguéssim, les dues coses són jocs.
Exacte.
Però com ho comptabilitzem, no, això? No ens hem plantejat mai comptabilitzar més enllà dels que tenim a la ludoteca, perquè per nosaltres no és important els números, sinó és important la qualitat també, que siguin això, no? La perspectiva, que siguin per totes les edats, per totes les persones, que siguin inclusius que els puguem disfrutar i que siguin novedosos i que cada any hi hagin alguns de nous.
També hi haurà tornejos, demostracions...
Sí. Sí...
Un sí arrossegat.
Sí, un sí arrossegat.
Sí que en tindrem. Sí que en tindrem, sí que és veritat que doncs aquest any potser n'hi hauran alguns menys, degut a que hem d'assegurar doncs també aquestes distàncies, aquestes mesures, però sí que seguirem comptant amb tornejos. Per exemple, hi haurà un torneig de màgic, que és un clàssic que cada any hi és.
I cada any va guanyant més força, aquest torneig de màgic.
I cada any va guanyant més força. De fet, ja hi era amb les Juguem. De fet, jo era el que l'organitzava quan era la Juguem, diguéssim, i vam passar a organitzar totes les jornades. I l'any que ve, suposo que el torno a organitzar jo. Torno al meu lloc.
No, però no em xafis la il·lusió, t'ho dic tu.
Val, d'acord.
Li volies fer la proposta, no?
Ja hi comptava.
L'accés és gratuït.
Sí, completament gratuït.
Com regulareu aforament? De quina forma entrarà i sortirà la gent del pavelló?
Doncs sí, l'accés és gratuït, com cada any. De fet, moltes persones ens han comunicat, ens han preguntat a través de les xarxes, a través del correu, doncs si aquest accés seria gratuït. Doncs demanant-nos poder accedir, que sàpiga tothom doncs que com cada any l'accés és gratuït, sempre limitat aquest aforament. Però com el calcularem, com el controlarem? Doncs el que farem és que el punt d'informació, si recordeu respecte a altres edicions, que estava potser en un punt més central del pavelló, aquest cop el punt d'informació està molt més a prop de la porta, de manera que ens permet regular les entrades i les sortides. I farem un recompte d'entrades i sortides, perquè és l'únic punt per entrar i sortir, i per tant ens assegurarem que en tot moment l'aforament és l'adequat. També tindrem persones per tot el pavelló firal, doncs, garantint que hi ha l'ús adequat de les mascaretes.
A aquelles persones que no hagin descobert, gaudit mai les Vilajuga, què els diríeu? Què hi poden trobar?
Diversió. Una paraula, diversió.
L'Anna ho té claríssim.
Jo sí. Porto venint a les Vilajuga des de... Què deuria tenir? 2009? 11 anys com a molt gran, eh? I l'únic que hi he trobat ha sigut diversió. O sigui, realment és moltes coses les Vilajuga. És il·lusió, és conèixer gent, és veure coses noves, descobrir nous jocs, però sobretot és diversió.
Ho fem per això i ho fem per arribar a tothom, i de fet tenen força èxit. Molta gent ens ho demana, i quan fem les primeres publicacions a les xarxes de la nova edició, doncs molta gent es posa en contacte amb nosaltres, no solament per dir-nos que vindran, sinó fins i tot per gent amb les quals no havíem pensat, doncs per oferir-se per col·laborar amb nosaltres. Per tant, és un goig veure que té aquesta resposta tan positiva per part de tothom, tant de Vilafranca com de fora de Vilafranca, i estem encantats de poder-la estirar endavant un any més.
Clar, venen fanàtics del joc, de més enllà del Penedès.
Sí.
Sí.
Malgrat tot, sí, eh?
Malgrat tot, sí. De fet, o sigui, és això. Estem una miqueta lluny del que seria el centre neuràlgic del joc, que seria, per exemple, Barcelona, però tot i així, any rere any, veiem que hi ha gent que va repetint, gent nova que ens diuen, no, si és que vinc de, per exemple, vinc de Girona només per venir a fer aquestes jornades perquè m'han parlat molt bé.
Home, doncs, t'omple
d'orgull saber això, la veritat.
Sí, no solament això, a nivell de patrocinis, tenim molts patrocinis de la zona, no? Però també comptem amb patrocinis de Barcelona, de botigues especialitzades de Barcelona, que tenen ganes doncs, de simplement aparèixer al cartell i ens donen material per poder sortejar o per poder nutrir la nostra ludoteca, però també de Madrid, per exemple, l'editorial de València. És a dir, hi ha una resposta per part del sector molt interessant amb jornades com la nostra, i són cada any, i nosaltres agraïm que la seva resposta doncs, sigui tan positiva.
Sí. Jo no us vull deixar marxar, no vull acabar aquesta entrevista sense que en recomaneu cadascun de vosaltres un joc. tant si és un clàssic com un que hàgiu descobert, per posar exemples, no?, d'aquesta passió que us mou.
Uf, a mi se'm fa molt difícil, recomanar només un joc, la veritat.
Un parell.
Va.
Sí, en penso jo un. Sí. Jo, no és un joc nou, però és un joc que a mi m'agrada molt, que es diu Magic Maze, que és el laberint màgic, la traducció, i que és un joc col·laboratiu, és molt divertit, va amb temps, diguéssim, no ens podem comunicar entre nosaltres de forma verbal durant el joc i s'ha d'assolir un objectiu conjunt, però sense utilitzar aquesta comunicació verbal. I uneix una part de fantasia, perquè al final portes personatges propis de la fantasia, com podria ser el Senyor dels Anells, no? Nans, elves i això, però a més en un ambient molt curiós, que és un centre comercial actual. I llavors s'han de fer uns robatoris d'unes armes màgiques, diguéssim, i escapar tots junts, i tot això de forma col·laborativa. És molt curiós, és un tema que és el típic de la màgia o d'aquesta màgia medieval o fantasia medieval, però portat a un context actual, que és una mica estrany, i a part és molt, molt divertit i fa riure. Sí. O sigui que és un joc que recomano, que no és nou d'ara, sí que és veritat que no és molt vell, però no és d'aquest últim any, però a mi és un joc que m'acagudeixo molt jugant.
Anna.
Jo sóc més fan dels jocs que no requereixen tant de desplegament, de material. Sóc molt fan, diria que és el meu joc preferit, un que es diu Love Letter, que es tracta d'escriure una carta d'amor a una princesa, però no la fas físicament, sinó que jugues amb cartes. És un joc de 2 a 4 persones i realment és molt dinàmic. En 5 minuts tens una partida feta i sóc molt fan d'aquests jocs que en 5 minuts puc tenir una ronda feta i estar-me 3 hores senceres fent rondes fins que guanya el vencedor suprem.
Quina passió que hi posen, eh? Se us nota que gaudiu molt jugant.
Sí, voldríem fer una última menció d'agraïment a l'Ajuntament de Vilafranca, però sobretot a Joventut, pel seu suport, especialment en aquests temps que és tan difícil, doncs, tirar endavant iniciatives. L'any passat no va poder ser, doncs, vam decidir a l'últim moment, doncs, que no es podia tirar endavant per la incertesa que suposava, diguéssim, la situació de pandèmia. Però sí que és veritat que aquest any, que seguim estant en pandèmia, tot i que les coses estan una mica millor, no podíem tirar endavant sense el suport de Joventut i de l'Ajuntament, no solament organitzatiu, sinó a nivell de material i suport moral que ens donen per tirar endavant aquestes jornades que porten una bona feinada.
Efectivament.
Jordi i Anna de la Casa dels Estranys, moltes gràcies per haver vingut fins a la ràdio a presentar aquesta nova edició de Les Vilajuga. Segur que seran un èxit i les gaudirem plegats. Gràcies.
Moltes gràcies.
Menys d'un minut i ens plantem a 11:15. Això vol dir cita amb l'actualitat, flash informatiu. En 5 minuts us expliquem com evoluciona aquest matí de dimecres / dilluns, matí estrany i confós per alguns. I a continuació obrirem ja la tertúlia amb la nostra gent gran. Avui tindrem la Pepita Miralles, el Josep Castellví, l'Eulàlia Urgell i la Conxita Vidal. I volem arrencar tertúlia parlant de la hispanitat del 12 d'octubre. Diferències amb aquesta celebració uns anys enrere, quan eren joves, amb ara, potser els hi ha passat pràcticament desapercebuda o han aprofitat per marxar i després que diguin el que vulguin, com fan sempre. Ara les notícies i després la nostra gent gran.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a la informació comarcal dins del Penedès en Xarxa i us expliquem que Albinyana treu a concurs la gestió del manteniment de l'enllumenat públic i es licita per 2 anys amb un import de 43.200 euros. L'Ajuntament d'Albinyana ha anunciat, doncs, que treu aquest concurs de gestió del servei de manteniment de l'enllumenat públic. La licitació és per un període de 2 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo 2 anys més i per l'import, com us dèiem, de 43.200 euros. El contracte inclou totes les llumeneres públiques del municipi i també les ornamentals, com les dels actes culturals o nadalencs. Actualment hi ha més de 1.000 llumeneres al conjunt del nucli del municipi d'Albinyana. El termini per la presentació d'ofertes acabarà el 13 d'octubre. L'empresa que es faci càrrec de la gestió també s'ocuparà del muntatge, desmuntatge i manteniment dels llums de Nadal i dels actes organitzats pel consistori. També es farà càrrec de la localització i reparació d'avaries, així com de la substitució puntual de les làmpades. D'altra banda, us comentem que l'Escola El Castellot inicia el projecte musical Ui Ui, un infant, un instrument, juntament amb l'Escola de Música Contrapunt. A través d'aquest projecte s'ha introduït dins l'horari lectiu de l'assignatura de música l'aprenentatge del llenguatge musical i de les competències musicals des de la perspectiva dels instruments de corda, com poden ser el violí, la viola o el violoncel. L'Ajuntament de Castellví de la Marca ha donat suport a aquesta iniciativa de l'Escola El Castellot, del municipi, amb 2 accions. Per una banda, comprant tots els instruments per tal que l'alumnat del cicle mitjà compti amb un dels instruments, dels 3 instruments que forma part d'aquesta proposta individual. L'altre és que durant 2 anys la mestra de música de l'escola comptarà amb el suport d'un o una mestra de contrapunt per les seves classes. I d'altra banda, us expliquem també que la denominació d'origen Penedès arriba a Sitges per posar en valor el producte. La DO Penedès ha presentat la primera ruta gastronòmica a Sitges, un projecte que té com a objectiu recolzar el sector de la restauració i donar un impuls i visibilitat als vins d'aquest territori, al Garraf. Així, entre els propers 23 d'octubre i 3 de desembre, 12 restaurants de Sitges serviran sopars maridats amb una selecció de vins de la denominació d'origen Penedès de 27 cellers diferents. Una de les singularitats d'aquests sopars és que els assistents coneixeran de primera mà la personalitat de cadascun dels vins que tastaran, ja que seran els mateixos elaboradors qui conduiran el tast. La denominació d'origen Penedès també és Garraf. Aquest és el lema de la DO per tal d'acostar al públic final el fet que els vins del Penedès també neixen al Garraf. I d'altra banda, 340 persones han assistit a la primera aula d'extensió universitària després d'un any i mig de no celebrar-se per la pandèmia. Aquest divendres passat, l'auditori del Fòrum Verger Balaguer acollia de nou l'aula d'extensió universitària per a gent gran, després que quedés aturada per l'esclat de la pandèmia. La novetat d'aquest any és que les conferències es fan en 2 torns, ja que cada cop és més gent que vol assistir-hi, però es queden sense plaça. En la primera xerrada, amb un 70% d'aforament, es va comptar amb 340 assistents. A partir d'ara, amb la retirada de restriccions, es tornarà doncs, a acollir el 100% de la capacitat de l'aula. El president, Joan Terrades, es mostrava content de poder reprendre aquestes xerrades. Afegia també que la gent gran s'ha sentit molt sola durant aquest temps i aquesta activitat els serveix com a relació social, a banda de ser també formativa. El curs 2021-2022 acollirà conferències de matèries variades com són l'economia, la filosofia, literatura, muntanyisme o la psicologia, entre altres. La primera de les xerrades va anar a càrrec de l'exconsellera d'Educació, Irene Rigau, i va comptar amb una inauguració oficial per part de l'alcalde, Pere Regull, i el president de Pinar, Martí Soler. També van ser presents els regidors de Serveis a les Persones i de Cultura, Ramon Zavalla i Ricard Rafecas.
Penedès en Xarxa. Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Són 5 minuts que passen de 11:15 i, com cada dimecres, és moment de donar veu i protagonisme a la nostra gent gran. Ahir es celebrava el Dia de la Hispanitat o del Pilar, aquest 12 d'octubre, i volem saber què n'opinen d'aquesta festivitat, si la celebren o no, si aprofiten per marxar, com ha canviat el valor que té, el seu significat amb els anys, això sí, entre altres qüestions que puguin anar sorgint i que ells vulguin comentar. Comencem amb les presentacions i la primera parada la fem a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia, Eli, qui t'acompanya?
Molt bon dia de nou. Doncs la que m'acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Pepita Miralles. Pepita, molt bon dia, com estem?
Molt bé, bon dia a tothom. Molt bé, gràcies.
Ara ho deia la Sílvia, ahir celebràvem el dia de la hispanitat, el dia del Pilar, i no sé si tu ets gaire de celebrar aquesta data.
Pues no. Quan érem joves a l'escola recordo aquest dia com que llegíem la història del descobriment d'Amèrica, perquè era, ja ens ho feien aprendre de memòria, el 12 d'octubre de 1492, descobriment d'Amèrica, però després pues no he celebrat, més aviat el dia del Pilar, sí. Mira, miràvem les jotes que feien per la televisió, de més gran i tot això, però no ho hem celebrat mai.
Doncs, Pepita, Eli, espereu un momentet perquè anem a saludar més tertulianes, anant a Domenys Ràdio. Laia Batlle, bon dia.
Hola, molt bon dia a totes. Doncs avui m'acompanya en una tertúlia més, un dimecres més, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell, que ja les tenim a punt aquí a l'estudi. Molt bon dia, senyores, com esteu?
Hola, bon dia, molt bé.
Bon dia, bé.
Bé, doncs ja ho veieu, avui parlem del dia de la hispanitat, de la celebració del Pilar, que just se celebrava ahir. Vosaltres sou de celebrar aquesta diada?
No.
No, jo tampoc. Vull dir, mira, hi va ser un dia més de cada dia, a més, jo vaig anar en pijama fins bo i la una del migdia, cosa que faig.
I jo encara ho vaig guanyar.
Sí, jo no ho faig mai, perquè com que el dematí tinc cita amb la meva neta, doncs em llevo i faig feina i tal, però i com que era festa, els seus pares no treballaven ni res, bueno, tot aquest pont, vull dir que doncs jo també vaig fer festa i em vaig quedar a casa tranquil·lament. Ara que el curs puc dir és que em vaig mirar la desfilada per la tele. Mira, em va donar per aquí, i m'ho vaig mirar. Sí, però per celebrar res, no, perquè era allí i prou.
Jo el que s'ha donat, els reportatges que s'han anat donant, he vist algun i ja està, però vull dir, no. Sentar-me allà a veure, no.
Conxita, Eulàlia, anem a buscar l'última veu que ens acompanyarà avui a Canal 20, a Olèrdola, Armand Benito, en primer lloc, bon dia.
Bon dia a totes, bon dia Josep.
Bon dia.
Com sempre el tenim aquí al peu del canó. Tu també vas estar en pijama molta estona o no?
No.
I el de celebrar o què?
No, tampoc.
Abans perquè no hi havia remei, no?
Va, sí, però jo crec que és una festa d'aquestes que la celebren a Madrid perquè tenen de fer el paripé de l'exèrcit. I cridar una mica contra un i cridar una mica contra l'altre, alguna que es passeja amb un traje d'allò per també per figurar, i res més, perquè, escolteu, això és un paripé, però un autèntic paripé. Perquè si tinguessin de dir alguna cosa els que estaven perjudicats, que són els que van massacrar a Sud-amèrica i a Centroamèrica, això, aquests sí que tindrien de dir alguna cosa, perquè, és clar, els van massacrar. I a més, encara venen i encara diuen que gràcies a ells tenen cultura. Quina cultura, pobrets. Si no han sabut mai aguantar un país. Tots els països s'han anat corrents. Si haguessin fet com els anglesos, encara tindrien totes aquestes posicions. Hasta Filipines tindrien. Però com no en saben, no en saben perquè són gent que van a destrossar, tipus com nosaltres, que no ens cuiden, que tampoc, ostres. Així ens van en tot el món. Ho han perdut tot. Eren una potència estupenda.
Jo el que m'agradaria saber, perquè no ho sé, per què van lligar lo de la festa de l'hispanitat, que referia a lo d'Amèrica, sí, i bueno, la conquesta d'Amèrica l'any 1492 i tot això, amb les desfilades de l'exèrcit en temps del Franco, perquè llavors eren com apoteòsiques, no? Perquè, sí, bueno, ahir van desfilar gent, però llavors del Franco desfilaven tancs i camions, jo me'n recordo. És que sí, el meu li agrada, i llavors ell s'ho mira, jo passava per allí i també m'ho mirava, ves? Però doncs, bueno, llavors desfilaven una pila de maquinària com més impressionant, no? Ara sembla que sigui més reduïdet tot plegat. I vull dir, fan un acte, doncs, bueno, curtet i no massa... Però no, no sé per què lliguen l'una cosa i l'altra.
Bueno, perquè és el dia del Pilar i van fer la Mare Déu del Pilar patrona d'Espanya, diguéssim, saps? Com a Santiago, patró d'Espanya. I llavors van voler fer això, les Espanyes, diguéssim, i van fer aquesta cosa, de fer-ho de la hispanitat. Encara que tot allò, per exemple, van anar a conquistar tot allò, que allò no és perquè tenia que ser conquistat, allí ja hi vivia gent, ja vivien els que estaven allí, no tenien per què anar a conquistar res. El que passa que els van prendre tot el que tenien, millor, tot el que van voler, i en nom de Déu anaven a cristianar aquí, tota aquella gent.
Ah, clar,
quan ells creien en lo que, en lo seu Déu, qui fos, la natura, el que fos, m'entens? I això va ser... Això te'n vas enterant quan ets més gran, perquè quan ets jove, doncs no ho sabies. Però llegint i veient-ho a les coses a la televisió i coses, te'n vas enterant de lo que va passar llavors. Perquè no en sabíem res de tot això, quan érem més joves.
No ho ensenyaven. No ho ensenyaven.
La història d'Espanya eren los Reyes Católicos i el Descubrimiento de América, sí, i ja està. No ensenyaven lo que havíem fet.
Però sempre aquella, de cara a los Reyes Católicos, sí. Sí, els van encomanar una pila... d'enfermetats i una pila de coses, està. Aquella gent se'n moria, es morien com a mosques,
clar, dir,
per culpa dels espanyols que estaven malalts. I
llavors els frares, en la creu i en nom de Déu, allí van anar a fer el que van fer i ja està. I mos van degut d'empassar tots aquests anys. I ara els que hi ha ara, doncs el mateix, perquè aquests que hi ha ara doncs, també pensen doncs, com antes i ja està. I no en sortirem d'això. Ja
no en sortirem, tens raó. No en sortirem perquè són imperialistes, però de massacrar. I, esclar, així no funciona. Clar, perquè si tu vas a un lloc i després parles amb la gent i mira, fem això, fem allò, i una col·laboració... No, ell ja ha destrossat tot. A fer això que deies, de portar la creu per davant... I el que no hi creia, tallar-li el coll. Esclar, això, no funciona.
És que no era llavors, m'entens? Perquè no, en nom de Déu se n'han fet moltes de
coses. Llavors,
sí, sempre, i sempre, i se'n fan encara. Sí. Jo sóc creienta i crec, però no d'aquesta manera, d'aquesta cosa que fan ara, que és com una obligació, m'entens? No,
Tots els extremismes...
Déu no era això, no és això, m'enteneu?
Tots els extremismes són dolents, perquè ara també si anem a mirar els àrabs, aquests que són extremistes, tampoc. Perquè jo no sé si...
Els extrems són els més dolents de tot.
Clar, no funcionarà. Tot el que sigui anar per dolenteria, perquè ho dic jo... allò que... Ho dic jo i se'ns ha acabat. I encara vinguin aquests del PP i encara diguin que allò era estupendo i que encara ho haguessin tingut de fer perquè gràcies a ells tenen cultura. Sí. Bueno, ja està bé, ja està bé.
A mi el que em va fer gràcia...
Sí, però altres coses que són pitjors que la cultura, com les enfermetats i tot això.
Bueno, ja.
Sí.
O sigui, és un preu molt car.
Que sort d'ells que Moctezuma, aquello, com li diuen, a l'emperador d'allà, que hi havia.
Moctezuma.
Que sort d'ells perquè aquell home era un déspota, diuen. I ells què?
Bueno, sí, podria ser.
Allò que has dit de que l'Església, en nom de l'Església, s'han fet barbaritats, perquè pensem una mica en la Inquisició, per exemple.
Ja no parlem d'això. Ja
vull dir que va ser terriblement terrible. Per això et dic que vull dir, Déu els devien gastar així en aquell temps.
No, i en aquest temps i també ara, també ara. També ara d'una altra manera, però te la van fotent. I si algú es passa d'una mica, doncs no se sap, li ha agafat un atac de cor. Oi, s'ha mort. A veure, que hi ha moltes maneres ara també d'eliminar, però diferent, però també deixeu anar. Vull dir que tots els extremismes són dolents.
Són dolents tots.
I no poden anar amb la bandera de que han sigut de la humanitat. No poden fer-ho. I fan això de que van fer ahir de l'armament, que van desfilant.
La desfilada.
Perquè és clar, són professionals i tenen de guanyar-se algun calaret. I així el rei també disfruta, perquè juga com els soldadets. Per això és un paripé i una... I suposo que hi van...
I després el besamanos i tot el que fan després,
saps? Bueno, tot un tararí i un tararà, vull dir que...
Sí.
Que, esclar, per això el català no hi va i el basc tampoc no hi va, perquè no és el nostre...
Oh, hi eren, eh?
No.
El president no, però el basc...
Jo diria que no hi era el basc.
El de Navarra hi havia. No, el basc tampoc no hi va anar, no.
No
hi va anar. Però després hi ha les manifestacions, perquè a Barcelona mateix, jo recordo que he viscut molts anys a Barcelona, les manifestacions que hi havia a Montjuïc, hi ha una plaça allà dalt a Montjuïc, que està Sant Jordi molt gran, és enorme, i allí s'ajunten tots els que són els de la Falange, saps? Tots s'ajunten allí. I els altres, que són els fascistes, i els que són antifascistes, anaven a la plaça de davant de l'estació de Sants.
Sí, ara
i llavors procuraven els Mossos o la policia que no es trobessin, perquè si es trobaven... Bueno, ahir es va veure també, ahir es va veure. Allà dalt van cremar una bandera d'aquí i els d'aquí baix, d'allò, es van cremar la bandera d'Espanya.
O sigui
que el dia de la hispanitat és un enfrontament entre uns i els altres, també, m'entens?
Aquí després, la festa del Pilar, vale, mira, el que li agrada fer la festa del Pilar...
Sí, és també, molt maca.
Perquè te'n vas a la festa del Pilar a Saragossa i també deixeu-lo anar, perquè resulta que com és la festa dels militars, és terrible, terrible, perquè no et deixen entrar, perquè hi ha els militars, estan contínuament vigilant... Bueno, és que no val la pena anar al dia del Pilar allà.
Posada a mirar la tele i em vaig mirar Canal 13, també.
Hombre,
que avui estava molt espanyolista, jo.
Sí.
Però, total, que em vaig mirar pel Pilar, no? I llavors donaven la missa del Pilar.
Sí.
I la feia amb un senyor bisbe que estava molt grossó, la veritat.
Deu ser de Saragossa.
Sí, el bisbe de Saragossa, que és el primer any que diu que és bisbe de Saragossa.
De Saragossa.
I bueno, van ensenyar... Bueno, hi havia molt poca gent. Però poquíssima gent a dintre la catedral. I jo pensava, aviam, si ensenyaran la Pilarica amb el... Que jo vaig, quan era petita, la meva filla gran, petita, la vaig anar a passar pel manto, llavors, perquè com que sempre estava malalta, ho vaig prometre i vam anar. Però
sí,
em penso que no hi ha tornat més. No?
Sí.
Total, que vull dir, no la van ensenyar mai, el que és la Verge del Pilar. No la van ensenyar gens.
Pues ja m'explicaràs.
I, bueno, ensenyaven la missa que la feien allà a l'altar i tal, no? Però hi havia molt poca gent. Molt
I a fora
gent.
Tampoc no la posaven com l'abans, bon, recordeu, abans que venien tots vestits de baturros.
Em penso que sí,
i ho van ensenyar tampoc.
No,
no
ho van
abans
ensenyar.
Era així, ara, a la pandèmia i tot això, potser no, però antes, abans
sí,
era
no,
així.
No, aquest any ho han fet, però l'únic que van dir que, bueno, doncs hi havia una quarta part de representacions, doncs, vull dir, així
i no ho van ensenyar?
No ho vaig veure. No ho vaig veure.
Altres vegades ho posen per totes les cadenes un moment o altre, però jo aquest any no ho he vist.
Era molt maco, llavors. Llavors era molt bonic.
Clar, això. Era molt
maco. I feien la desfilada de les dones vestides de baturres i tot allò, i portant els rams i els altres penjant-los. Doncs aquest any sí que hi era, només van fer els comentaristes aquest comentari, que doncs que hi havia una part petita d'altres anys a portar les flors.
Ah,
dir que no, bueno, esperem que l'any que ve que estaran les coses millor ja serà més gran.
Bueno, no vull dir, mira.
Bueno, escolteu, el més important és que podem felicitar a les Pilars.
A les Pilars,
això sí. Això perquè és la que li toca, però tot l'altre, un paripé i tot el que no interessa, perquè militars que d'això no serveixen per res.
Bueno, però la cosa és que hi són.
Sí, bueno. Però,
sí. Vull dir, hi són i han de fer veure.
Sí, però dir, aquests són els que són més
perillosos. D'aquesta manera...
Es podrien fer veure d'una altra manera.
No, però la gent de peu...
Ajudar
com?
Més a la gent.
Sí, bueno, però llavors no es veu. Es veu
I
més
les
i desfilen.
I les xiulades que li van fer al president, què? Al Sánchez.
Oh, i tant, sí. Oh, i tant.
Les xiulades i demissió, i bueno...
Però clar, qui són els que van
cada any hi fan, l'any passat també li van fer igual.
Però
qui són els que
estan allà? Allà són, normalment,
ja
són gent dels ministeris, que suposo...
Dels ministeris,
clar.
I de l'exèrcit.
Ja, exacte, i és a favor de la, ja sabem, de la banda aquella que va dir que gràcies a ells Amèrica està tan bé. Perquè, esclar, sort d'ells, sort dels espanyols allà, bueno, encara tenen religió i tenen de tot. Esclar, és que... quan sents aquestes coses...
I d'allà van vindre tots els barcos plens de tots els tresors que hi havia. D'allà van venir tots els barcos plens.
La meitat van anar al fons del mar.
Tots plens, sí, bueno, dels tresors que van vindre, sí, i els pobres índios que van portar, ells van fer com esclaus després aquí. Ja, i després van portar també, i d'allà és, les patates.
Bueno, home, Amèrica, alguna cosa, alguna cosa serveix.
Fixa't, sí, que tenien coses bones allà.
Les patates són boníssimes.
I tomàquets, m'apareix que també ho són. Mira si tenien coses bones allà, no sé. Sí, el que van anar a buscar ells van anar a descobrir això, el que aquí no hi havia.
No, ells van anar a descobrir l'or.
La xocolata també va venir d'allà.
Ells anaven a buscar hort. No anaven a buscar, els que havien allà...
No, a buscar xocolata.
Tant se'ls infotia, la gent que estava allà. Ells el que anaven eren el Dorado, el que era allò, el Dorado.
El tresor,
el tresor. Clar, sí. Ja s'ha fet pel·lícules d'aquest tipus, que anaven a buscar el que els, aquí no podien, perquè aquí també havia molta misèria, eh?
Hombre, sí. En aquells temps, sí. No,
és que vull dir que...
Segons la història, la reina Isabel...
Segons la història.
Es va vendre totes les joies i es va vendre tot per
fer la flota aquella.
Per poder fer la flota de la Pinta.
Per poder fer la flota aquella que van anar.
I la Santa Maria.
Suposo que la història algú l'escriu, la història algú l'escriu que està més a favor d'aquesta gent. Vull dir que, a veure... Suposo que si sapiguéssim la història verdadera potser cauríem de cul, no? Perquè, bueno, clar, aquesta
senyora... Ja s'ha escrit, ja s'ha escrit l'història.
Ara ja s'ha escrit,
però quan
amb
nosaltres...
Amb el seu punt de vista.
Sí, però quan nosaltres érem joves, ens ho ensenyaven, això no, perquè això és igual que la història de Catalunya, vull dir, a mi no
la vam
ensenyar
mai. No la vam aprendre mai, no me la
vam
ensenyar.
No la vam aprendre mai a l'escola, vull dir,
mai. Jo no sabia res, ni sabia qui era el Pilós, ni sabia qui era els Berenguers, ni sabia res de res de tot això.
No, inclús, doncs, no, la més actual, per dir alguna
cosa. I més actual, tampoc.
No s'ensenyava res de tot això, ni la Generalitat, ni el govern d'Espanya,
no sabíem res,
ni el de la República, ni com va anar la República, vull dir, es parlava dels reis antics i llavors es parlava una mica del rei Alfons XII i fins que arribava el Franco, i me'n recordo que quan arribava el Franco s'acabava el llibre. S'acabava el llibre, vull dir, era l'última plana de la, i explicaven la història del Franco i s'acabava la història aquí. Vull dir, ja no parlaven de res.
No van ensenyar res. Jo, tot això, me'n recordo que ho havia après després de gran, que he anat descobrint
aquestes coses. Oi tant. Que has anat llegint i t'has enterat de tot el que...
Sí, i te n'has enterat després de tot.
I has sentit, per la tele, has sentit coses, i llavors quan anava sentint coses, doncs jo m'anava interessant i llavors buscava lectures per poder t'enterar.
Tot això.
Per poder saber
què havia passat. Mai mos van ensenyar res. Mai en la vida.
Ni català, vull dir, ni el català. Jo el català que escric i el català escrit, parlar sí, perquè tota la vida l'hem parlat.
Parlar sí, al poble sí, però a l'escola no. A l'escrit
no el vam pas aprendre. Jo l'he anat aprenent ara de gran.
Jo he anat a cursets a l'escola d'adults per aprendre a escriure el català, diguéssim. El poble no, perquè al poble sí que parlàvem el nostre, la nostra llengua mare, però a l'escola tampoc, ni
llegir tot. A casa sí, parlàvem català, però al carrer i a l'escola era castellà.
Sí, però ja dic, aquí ensenyava, hi havia un mossèn que amb uns quants que van voler anar es ensenyava català. S'ensenyava, es feia classes de català quan jo era nena. I vull dir, me'n recordo, és una bestiesa, però bueno, m'ho explicaré, perquè mira, aquell home era molt... com el cunyon, per dir-ho així. I es va posar una cosa de la soledat, que no sé què, que hi hauria un sinònim. Jo ho vaig buscar al diccionari abans d'anar-hi i li vaig dir solitud. I em va com mirar rara. D'on t'ho has tret, això? dic, del diccionari. I qui t'ho ha dit que podies mirar el diccionari? Dic, ningú, però ho he mirat i punto. Jo vull dir que...
Quin permís necessitaves?
Quan li vaig dir solitud va quedar parat aquell home, perquè no es pensava doncs, que fos un...
Que tu ho sabessis, perquè no eren més...
Perquè ho vaig buscar, vull dir...
No era més corrent.
Jo, les llengües sempre m'han agradat, vull dir, i sempre he mirat de saber coses, no? I, en fi, doncs, però dic que no van ensenyar mai res. I aquest home se n'ensenyava, i parlo de l'any, vull dir, ja et dic, jo tenia poder 13 o 14 anys,
Oh, doncs pues ja, perquè en aquell temps, en aquestes edats, no hi havia...
Doncs aquell home... Amb nosaltres també s'ensenyava llatí, perquè nosaltres vam fer... dues o tres vam fer el batxiller aquí a l'escola i se l'ensenyava la mateixa mestra que tenia tota l'altra canalla, però bueno, davant de fer amb el batxiller. I aquest senyor amb nosaltres ens ensenyava llatí, perquè la mestra de llatí no en sabia i anàvem a classe amb ell un parell d'hores a la setmana. I llavors amb uns quants es va agafar i s'ensenyava català.
Doncs pues bueno, encara.
Sí, i tant.
Sí, 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 però bueno, però va ser una cosa esporàdica i de no gaire temps.
Sí, però com era un capellà, com era un capellà, el règim no s'hi ficava. Aquesta
no
gent tenien, tenien
no,
una certa
bulla.
Llibertat.
Tenien bulla, tenien bulla.
Sí,
sí,
clar, una certa
home,
llibertat.
I la tenen, bueno, i la tenen.
I la tenen, no, però aquí Sant Jaume tampoc hi va estar de venir a buscar un capellà que ensenyés català, català amb una colla de canalla.
Entre els que en queden poc, ja, en queden pocs de capellans, eh? Ja no, no sé on els trauran, eh?
Clar, però perquè... Mira, que gos, n'hi havia un món, eh?
Per dir una cosa, al Matarranya jo vaig veure un capellà que era negre, però...
Sí.
I, esclar, parlava en castellà. Però aquí no sí, poden vindre. Escolta, aquí, si no saben català, no poden vindre. I esclar,
escolta, 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 aquí Banyeres el tenen... O sigui, aquí estan repartits els capellans. Tenen diverses parròquies, no?
Diverses parròquies, sí.
I el Guí Sant Jaume, no, el Guí Sant Jaume és fill del Cuber, però vull dir que aquell, a Banyeres, l'Arbós, i no sé quin, on més, eh? O sigui, qui li toca és negre.
Bueno, però deu saber ja el català.
Negre, negre.
Sap el català.
Sí, perquè ja n'aprenen, jo.
No ho sé, n'aprenen, però...
Sí, claro,
poder...
ja n'aprenen. Escolta, hi ha molts d'estos joves, per exemple, que han vingut d'allà, que són negres o marroquins, i n'hi ha alguns que els sentes parlant un català perfecte, eh? Perfecte, que et quedes parada, perquè dius, com pot ser que aquestes persones que han vingut tant de fora... de tan apartats, i que com s'han integrat i com s'han fet, a parlar són el català. Són intel·ligentes i tenen interès. Perquè són persones que els agrada integrar-se, m'entens? Aquí està.
Mira, nosaltres anem a Andorra tot sovint i sempre coincideix que anem a missa, anem a missa allà a Sant Francesc, que és a baix, Andorra, a la Vella, i tenen un capellà que és hindú. Ah. I amb les vegades que hi hem anat anant, el català li ha millorat moltíssim, però el primer feia una gràcia de sentir aquell bon home parlant d'aquella manera. Un català, bueno,
clar,
molt estrangeritzat. Doncs.
Sí.
I era graciós sentir-la parlar, i bueno, i feia tota la missa en català, eh?
Bueno, això, però
és hindú.
Mira que ho tenen fàcil.
Que s'integren i ho aprenen tot.
Mira que ho tenen fàcil, mira que podrien agafar gent d'aquí i que es faci, que facin la missa. Pues no, no baixen del burro. No baixen del burro, no hi ha manera.
Però que tampoc no n'hi ha gaires, eh?
No n'hi ha, no n'hi ha gent que es faci capellà, vull dir,
no, però poden ser gent de...
I els que hi ha encara s'ho deixin.
Mira, escolteu, el bisbe de Terrassa, sabeu, l'han traslladat al bisbe de Sevilla, l'han fet bisbe de Sevilla.
El bisbe
que teníem a Terrassa, Miguel Àngel...
I Josep, em sap greu, però ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies i bona setmana.
Bona setmana,
adéu-siau.
Gràcies, adéu, bon dia. Desde